Alberto, ya son las 12:20, 11:20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I ara mateix amb la ment, i amb això començarem, de... Mireu, miraré des d'un punt de vista fins i tot... egoista. La meva pensió. Qui me va pagar la pensió? La meva i la vostra. I les que estan ara? Bé, és una qüestió molt populista aquesta, eh? Ja us ho dic jo, que és una manera de començar una mica populista. Per això cal gent que treballi, cal gent que tiri de l'economia, del carro, cal gent que estigui cotitzant i cal gent que vingui cap aquí. És a dir, i si mirem la taxa de natalitat que tenim al país, estem parlant de que calen immigrants. És un d'aquests debats que hi ha ara mateix sobre la taula realment potents, realment potents. La qüestió laboral és una qüestió d'aquestes que té un debat fins i tot amb un punt d'espessura. I us dic una cosa, un punt d'espessura perquè per medio està la política. I ja sabeu que la política té aquesta virtut de que les coses fàcils les fa molt difícils o pràcticament impossibles. És la virtut que té la política, una de les poques. Que té. Bueno, no té cap... Bueno, el bon polític, que hi ha ambos polítics, evidentment, negocien, parlen, pacten, conversen, arriben a acords, en benefici de l'interès general. Això és un bon polític. Avui en dia, la incompetència, malauradament, sembla que s'ha instal·lat en la majoria de les administracions i tenim gaires problemes. I aquest és un d'aquests problemes. El debat sobre la immigració torna a estar aquí sobre la taula. Ara, per si la Unió Europea accepta la política que està duent a terme a Itàlia. Ja sabeu, de construir centres per immigrants fora dels països de la Unió. És un poco que la morralla la escondemos debajo de la alfombra del vecino pobre. Perdonad, lo he dicho así. Lo estaba pensando, lo he dicho en voz alta. Pues no quería decirlo en voz alta, pero es así. Itàlia, això ho ha fet Albània. Ha arribat a un acord amb Albània, econòmic, suposo que els hi paga una pasta, perquè els hi paga una pasta per cada immigrant, i Albània ha dit, bueno, pues mira, como aquí tenemos otros conceptos, direm que sí, que vengan per aquí, i ja veurem què passa. Bé, la veritat, més enllà de tot això, de la manera i la forma, és que Europa necessita immigrants. Aquesta és la realitat i Espanya necessita immigrants. Ja parlo de nosaltres. Si vaig a posar precisament dades del Banc d'Espanya. Mireu, segons un informe del Banc d'Espanya, el Banc d'Espanya, no Pepito del partido tal, no, el Banc d'Espanya. Segons el Banc d'Espanya, seran necessaris almenys, i atenció a la xifra, 24 milions d'estrangers en edat de treballar d'aquí a 25 anys. És a dir, estem parlant de l'any 2053. D'aquí 25 anys. 25... Bueno, pràcticament 25 milions, 24 i pico. Redondeamos abajo, arriba, és igual. 25 milions o 24 milions d'estrangers han anat a treballar aquí a Espanya. Tot això, evidentment, si la natalitat no canvia, si el concepte de treballar aquí al país no canvia, amb el que tenim aquí ara. Imagineu que demà hi ha un baby boom. Doncs igual la cosa canviaria, però no està ni se l'espera. Bé, per què? Doncs això... Aquests 25 milions d'estrangers amb edat de treballar evitaria doncs, aquest procés d'envelliment de la població i resoldria els desajustos que hi ha al mercat de treball d'Espanya. Immigrants que també són necessaris per mantenir l'estat del benestar, en aquest cas. Nostre estat de benestar fantàstic i estupendo. I és curiós perquè això, i ara també ho preguntarem, contrasta amb la taxa d'atur que tenim. Tenim prop de 3 milions d'aturats. I què passa amb tota aquesta gent? Bé, de tot això entrarà. Yolanda Canales, com estem? Quin temazo avui, això de la immigració i què fer i què no fer?
Sí,
I, per cert, les dades aquestes del Banc d'Espanya, que algú pot pensar, és que el governador del Banc d'Espanya va deixar la Moncloa, l'exministre Escrivà, per ser governador. No, no. Aquestes dades són amb l'anterior governador, amb González de Cos. Vull dir que no és sospitós en aquest sentit, no? Que sempre aquests càrrecs que anomena...
Sí, sí.
No, aquests càrrecs així estranys.
Sí,
no.
Sí, ja.
Són dades, ja dic, de l'època de González de Cos. Però hi ha desajustos, en tot cas, ja hi ha desajustos en alguns sectors. És el cas de l'hostaleria, on 3 de cada 5 treballadors d'aquest sector a Catalunya són estrangers. Són dades del sindicat Comissions Obreres. I hem conegut casos també aquest estiu de restaurants o de negocis que no han pogut obrir o han hagut de fer més tard o no han pogut tot el que voldrien.
Sí, perquè no tenien personal.
Exacte, perquè no trobaven personal per treballar a l'hostaleria. Aquí hi ha altres factors també, no?, a tenir en compte, però en tot cas fa falta personal en aquest sector en concret. I en el cas dels treballadors o treballadores de la llar, el percentatge puja fins al 71%. O sigui que el pes dels immigrants en aquests sectors d'activitat és molt important, molt més que la mitjana del conjunt de l'ocupabilitat a Espanya, on els immigrants tenen un pes aproximadament del 26%, d'una quarta part, estem parlant, més o menys, eh?
Ahir l'Agència Catalana de Recursos Assistencials va fer una roda de premsa, ahir o abans d'ahir, ahir va ser, ahir, no?
Ahir.
Precisament, i va tocar aquest tema, també.
Sí, de fet, va advertir que a Catalunya es necessitaran 25.000 places més de residències i 20.000 professionals més en els propers 10 anys, també per l'envelliment de la població. Problema, els fa falta personal. I quina és la solució que va posar damunt la taula la presidenta de l'ACRE, la Cinta Pasqual? Regularitzar la situació dels immigrants sense papers que a hores d'ara ja estan fent aquestes feines de cuidadors a domicilis particulars. O sigui, ho estan fent...
Possiblement
això?
Aquest seria el rovell de l'ou, i suposo que és on entra aquesta pastositat política, que és com fem això. Com ho fem? Si regularitzem els que ja estan, si hem de buscar una altra manera de contracte en origen, que és una altra de les qüestions, una barreja de sistemes, és un problema, això.
El problema igual és que sobre aquesta qüestió es fa molta demagògia.
I tant.
Bueno, la ministra, per exemple, la ministra Elma Sáenz, també en la línia del Banc d'Espanya, assegura que, de fet, que Espanya necessita fins a 250.000 immigrants l'any per mantenir l'estat del benestar, però ella parla, per exemple, d'una immigració regular, ordenada i segura. Clar, que aquí dius, vale, tens mig milió d'immigrants que estan sense regularitzar. Papers per a tothom o ha de ser efectivament regulada, controlar, vigilar...
La pregunta és, és tan difícil arribar a un acord? És tan difícil arribar a un entente cordiale, és a dir, a treure una conclusió de com s'ha de fer? Ni la Yolanda ni jo som experts en el tema, ni molt menys, ni vostè tampoc. Segurament tindrà la seva opinió com tenim tothom, però els que hi paguem per fer això, tals ens hi costa arribar a una conclusió con tots els expertos, con cargos de confiança, assessores magníficos que tienen que cobrar un pastizal. També us ho dedico a aquests assessors sesudos que segurament tenen molta informació. Bé, nosaltres parlarem amb la Nives Rabassó, que és presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Nives, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros, Nieves. Parece que ya cada vez es más acuciante la necesidad de mano de obra, sobre todo mano de obra inmigrante, porque aquí no hay por baja natalidad.
Pues la verdad es que esto empieza a ser, bueno, ya es una realidad, ya hace tiempo que habíamos advertido de que se estaba invirtiendo en la pirámide poblacional, y es verdad que, como bien has dicho, pues efectivamente hay muchísimas personas mayores, el índice de vida pues cada vez es más largo, y lo que es cierto es que en España tenemos un bajísimo nivel de natalidad. Somos de los países que tenemos el índice más bajo de toda la Unión Europea, de todo nuestro entorno. Claro, y eso, si a eso le sumas que tenemos un sistema productivo de mano de obra intensiva, pues ya tienes el problema servido.
Claro.
Necesitamos mano de obra que no tenemos. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues aquí está el tema que está candente, en que necesitamos mano de obra migrante y por eso tenemos esa pugna. No sé si os habéis hecho eco de ella, supongo que sí, porque esta semana está de moda un poco entre nuestra ministra de Trabajo y nuestra ministra de Seguridad Social y Migraciones, que quiere, pues, el reglamento que quiere establecer en materia de migración, donde flexibilice mucho más la entrada de los extranjeros en nuestro país, tanto para su agrupación familiar, para el trabajo, para la formación, etcétera.
Pues ahí estaría la piedra angular, ¿no? Sería un tema de inmigración, de cómo hacerlo, de que sean condiciones, de que no sean condiciones, de que sea regularizado. Hay gente que dice, ¿no?, que vengan con contrato, como se hacía en los 50 con los españoles que iban a Suiza. O sea, parece que todo el mundo esté de acuerdo que hace falta mano de obra, pero no está de acuerdo, o no se ponen de acuerdo en cómo importar o cómo traerme esa mano de obra.
Exacto. Hay unas voces que te dicen que tiene que hacerse en origen, pues como se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Con esas ofertas de trabajo en origen, hay quien te dice que no, que hay que flexibilizar esos permisos que tenían de tránsito en España y se pueden flexibilizar. En cualquier caso, yo creo que la verdad es que tampoco tengo un criterio muy, muy claro de si la mano de obra migrante nos va a solucionar el tema. Porque, claro, en aquellos sectores donde solo sea mano de obra intensiva, pues, por ejemplo, hostelería, construcción, etcétera, vale, pues a lo mejor puede ir bien. La ministra de Trabajo no piensa lo mismo. Ayer ya Yolanda Díaz dijo que realmente lo que había que subir eran los salarios y bajar la jornada laboral. Sabéis que está empeñada en el tema de la jornada laboral. Entonces ya manifestó frente a su homónima, la ministra de Asuntos Sociales y de Seguridad Social, que dijo que efectivamente no era un problema de migración, sino era un problema de calidad de trabajo. Por eso tampoco te sé decir muy bien, no me podría decantar hacia un sistema o el otro.
Y supongo que estaremos de acuerdo en que estos sectores que tú estabas comentando, como la construcción o la hostelería, ahora mismo dependen de la fuente de la mano de obra inmigrante.
No, esto está clarísimo. Y además, yo creo que es una de las quiebras que hemos tenido en el último año, efectivamente, donde se han quejado todos estos sectores de que no tenían mano de obra. Claro, no tienen mano de obra, pues porque efectivamente nuestros nacionales, primero, que es que no tenemos personas para trabajar, y te pueden decir, hombre, ¿cómo en un país donde tienes casi 3 millones de parados no tienes para trabajar en estos sectores? Son sectores muy, muy sacrificados, donde los salarios, cierto es que no son muy altos y son muchas horas de trabajo. Entonces, es verdad que son unos empleos un tanto precarios y que además son también muy estacionales, porque yo no sé si esto parecía que el tema de los fijos discontinuos con la célebre reforma laboral iba a solucionar todos estos problemas, y hemos visto que no se ha solucionado. Con lo cual, yo en cualquier caso sí que creo, siempre intento ser muy conciliadora, y yo creo que aquí hace falta un gran acuerdo entre patronal, sindicatos y gobierno.
Así iba yo. ¿Tan difícil es solucionar un tema? O sea, tenemos claro cuál es el problema, que yo creo que
es que, claro.
Entonces, dime.
Yo llego un momento en que, no sé, pienso que en España lo que nos tenemos que acostumbrar es a la negociación. Y todo lo que quede fuera de la negociación, o sea, hacerlo por real decreto o por imposición, no va a funcionar nunca. Entonces, sentémonos, no debe ser tan difícil. Sentémonos con todos los agentes sociales, patronal, sindicatos, gobierno. Y yo creo que llegar a un acuerdo tampoco debe ser tan complicado, porque, entre otras cosas, para eso pagamos a nuestros políticos, ¿no?
Pues, está muy bien esto. Es una buena observación.
Claro, es que llega un momento en que dices, bueno, nosotros, tanto como economistas, por ejemplo, estamos siempre negociando con nuestros clientes, hablando con ellos, explicándoles, negociando. Y resulta que nuestros políticos no saben negociar. No puede ser. Entonces, esto tiene que ser fruto de la negociación entre los agentes sociales. Y es un problema que además no va a ser de este año. Es un problema poblacional. Es un problema para los próximos años. Fíjate el dato que has dado, la cantidad de personas que van a hacer falta en el futuro.
Sí,
porque
muchísimas.
Efectivamente tenemos una población, o vamos a tener una población envejecida. Entonces, pongámonos a trabajar ya, pero además con cariño, con respeto. Que no pasa nada, que es cuestión de negociar.
¿Qué ocurre si no llegan todos esos trabajadores? ¿Qué le puede pasar a la economía?
Hombre, pues la economía, en el momento en que nuestro sistema productivo siga siendo el mismo y nosotros no podamos cubrir de mano de obra, pues irán cerrando empresas. Es decir, en el momento en que un restaurante no pueda dar servicio a sus clientes y no pueda seguir contratando porque no encuentre, no le quedará otro remedio que cerrar. O cambiar a lo mejor el modelo, porque una de las cosas que yo le voy dando muchas vueltas ahora con este tema de la jornada laboral, sí que pues voy dando vueltas, como digo, queremos cambiar la jornada laboral, pero no queremos cambiar nuestro sistema.
¿Cuál es el futuro del mercado laboral? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos ahora mismo en un buen momento?
Hombre, yo creo que ahora mismo no podemos hablar de un buen mercado laboral. Pensar que tenemos ese índice de parados, tenemos una presión, que hay que pensar en España, hay que partir de que nuestras pymes o nuestras empresas son pymes, pequeñas y medianas, pero es que la mayor parte son pequeñas. Tenemos un 99% de empresas chiquititas. Cuando a veces hay una reforma o ves una reforma laboral, o cualquier reforma que hace el gobierno, yo tengo la sensación de que estoy leyendo una reforma para la Coca-Cola, para Hewlett Packard. Oiga, no, mire, es que nuestro Pedro Pérez SL tiene 15 trabajadores. Y para esos 15 trabajadores usted no está legislando. Entonces, creo que a veces el legislador está lejos de nuestra realidad social. Entonces, nuestro mercado laboral no tendría por qué tener estos padecimientos. Lo que pasa es que tenemos que favorecer la empleabilidad, favorecer la contratación, hacer bonificaciones, si tampoco costaría tanto. Es decir, ha habido muchos momentos donde hemos tenido bonificaciones en la contratación y se han utilizado esos contratos, o hemos tenido cualquier otro tipo de bonificaciones. Entonces, por eso yo siempre digo que hay que hablar y negociar, porque aquí la patronal sí que tiene mucho que decir, y los sindicatos también. Por eso insisto tanto en esto, en que nuestro mercado laboral, cualquiera que nos oiga, parece que estamos en recesión, en un país horrible. No, hombre, no, no, hombre, no. Pues España es un país fantástico.
Pues Nieves Rabassó, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Escolta'm, moltíssimes gràcies per la xarra que has tingut aquí con nosotros, muy amable.
Gracias a vosotros por llamarme. Todo un placer, cuando queráis, a vuestra disposición. Un saludo.
Gracias, igualmente. Bé, doncs, voy a decir más alto, pero no más claro. I la veritat és que sense aquestes coses i tornes a mirar cap a l'administració, o sigui, aixeques la vista i mires cap a l'administració i veus el que veus. Veus el que veus, que el problema, com sempre, com habitualment, és polític. Mireu, fa dos dies ho parlàvem aquí, estàvem parlant i començàvem precisament amb aquest tall de la ministra Yolanda Díaz dient que sí, que s'està negociant la reducció de l'horari laboral, ho estan negociant i que sí, que es pot arribar a un acord, que s'arriba a un acord, però si no se llega a un acuerdo, lo vamos a hacer igualmente. Bueno, pues vale, pues ya está. Luego te llamarán facha. Pues ya está, luego el facha es otro. Yolanda Canales.
Això em recorda, mira...
Tanquem el tema, que se m'està escalfant la boca i la liaré.
A una amiga i la seva parella, que en plan de broma sempre li deia: tu has lo que quieras, pero tienes que hacerme caso.
Pues Yolanda Canales, moltes gràcies.
Vinga, tu, que vagi bé.
I a més, és que és perquè se t'escalfi la boca quan mires cap a on has de mirar. Jo no, vostè, que està escoltant, sí que se li pot escalfar la boca i dir el que li vingui de gust. Jo hauria de ser una mica més controlat en aquest aspecte, encara que a vegades costa, com penses, en determinades coses de la societat. I un dels punts amb el que me quedaré del que ha dit la Nieves Rabassó és, i penso que ho compartia bé aquí amb la meva companya, és que a vegades els legisladors i els nostres polítics viuen, o donen la sensació, és una sensació, que no sé si comparteixo amb vosaltres i compartiu amb mi, que viuen molt lluny de la realitat social. Una cosa, van per un lado, però la realitat igual és aquesta. Bé, canviem de tema, i ara que estàvem parlant una mica de la immigració i de la baixa natalitat d'Espanya, s'ha publicat un estudi que fos interessant. És un estudi sobre la criança dels fills. Mireu, criar els fills, i els que tenim fills, o teniu fills petits, més grans, sabeu que la diferència de com ens van criar nosaltres, els nostres pares, a com estem criant nosaltres, els nostres fills, ha canviat moltíssim. Però és que és llum i ombra, ni dia i nit. És una cosa que ha canviat moltíssim, a la que pares a reflexionar. I de qui és la culpa? Bueno, no és una qüestió de culpes, ni molt menys, és una qüestió d'inputs. Els inputs ha canviat perquè la societat ha canviat. Bé, doncs, un estudi que s'acaba de publicar fa res diu, reflexa precisament sobre això, sobre la criança i tots els inputs que han vingut com xarxes socials, per exemple, o manera de que t'arribi la informació. Doncs aquest estudi diu, posa de manifest que el 86% de les mares i els pares se senten jutjats per la seva forma de criar. Sempre s'ha criticat, això sí, és veritat. Però ara va, ara més. De seguida en parlem de tot això, d'aquest estudi. Crec que força interessant. Aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera, a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Amagues el teu somriure per vergonya? Sents molèsties a la boca? A Instituts Odontològics comptem amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada per ajudar-te. Demana cita a la teva clínica IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Edurne llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 26 de octubre, descubre su nuevo disco en un concierto exclusivo para solo 250 personas. Recuerda, el 26 de octubre no te pierdas el único concierto de Edurne previsto en Cataluña. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Un consejito, este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Yo sé que te quiero.
Ha posat de manifest que més del 86% de les mares i els pares se senten jutjats per la seva forma de criar. És un estudi impulsat per Biomecànics, que és una marca de calçats en aquest cas, i mostra l'important impacte d'aquesta comparació amb les xarxes socials. Doncs parlem i tenim al telèfon la Marta Delgado, que és sociòloga responsable de l'estudi Crianza Contemporània i Uso de Redes Sociales, Tensiones y Emociones. És el títol de l'estudi complet, hi ha moltes coses, i la tenim al telèfon. Marta, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, bienvenido.
Gracias. Bueno, yo también, bienvenidos los dos, que ya va bien la cosa. Marta, oye, el titular ya llama la atención, ¿eh? O sea, ¿no vienen con un libro bajo el brazo los críos y se sienten juzgados a la hora de criar? ¿De qué manera se sienten juzgados?
Bueno, ahora mismo no vienen con un libro debajo de instrucciones, debajo del brazo. Pero la cuestión es que se asume que los padres y madres ahora mismo tienen que tener el conocimiento por todo el contexto de exposición a redes y a información que hay. Entonces, esto lo que lleva es a una mayor autoexigencia en los propios madres y padres. Se han incorporado una tarea adicional en la crianza, que es la tarea de mantenerse informados, porque la información está y entonces sienten que tienen el deber de estar informados. Y además esto implica que hay que tomar un mayor número de decisiones, porque aspectos que antes no se planteaban, de repente hay que decidir sobre ellos. Y esto además se sube en un contexto en el que hay una mayor exposición al juicio social. Bueno, el juicio social en la crianza ha estado siempre, pero ahora mismo se incorpora también el juicio que viene de la comparación en redes,
sí.
Pero además se observa también un fenómeno que es hasta ahora, ahora mismo todo el mundo tiene acceso a la información, no solo los padres, y como opinar es gratis, pues hay una mayor exigencia hacia padres y madres, porque todo el mundo tiene un criterio sobre cómo lo están haciendo.
¿Pero es una exigencia social o es, como decías, una autoexigencia?
Bueno, yo creo que las dos vienen tienen un mismo origen, una misma naturaleza. Hay una mayor exigencia social y los padres y madres pues incorporan esto como autoexigencia porque, por lo que decíamos, la información está. Entonces, no te puedes permitir equivocarte. Entonces, es un fenómeno curioso o se da una paradoja porque los padres y madres se sienten ahora mucho más acompañados o más respaldados por toda la información accesible que hay,
y a la vez se sienten mucho más solos en la experiencia de crianza porque hay un mayor peso en la responsabilidad individual de cada uno.
Es curioso, Marta, sí. Porque cuando entran en juego las redes sociales en todo esto, sí. yo, siempre tengo las redes sociales como un gran escaparate que no tiene por qué ser cierto. O sea, es un aparador que te plantea vidas y crianzas perfectas que posiblemente estén lejos de la realidad. Entonces, ¿cómo entra ese factor en juego? Algo que... siendo generoso, no es del todo fiable. ¿Me explico?
Bueno, yo creo que lo que los padres sienten o experimentan es que las redes sí que han contribuido en el sentido de que les han aportado más información y se sienten más seguros y más preparados ahora mismo. Y hay un elemento también importante y es que toda esta información les permite elegir lo que más se adapta a sus circunstancias o a su hijo, les permite también anticiparse y al mismo tiempo este mayor esfuerzo en mantenerse actualizado, lo que dices tú también de discernir entre información que es información que tiene una evidencia científica detrás o que está contrastada y otra información que a lo mejor surge como contratendencia y a lo mejor se sostiene menos. Lo que comentaba antes, la cantidad de asuntos que antes el padre o la madre no se habían planteado y de repente surgen como tema de actualidad y vaya, esto me lo he perdido, tengo que darle una vuelta a todo esto y tomar una decisión sobre algo que no tenía previsto.
Claro, o sea, es lo que comentabas, bueno, además es una de las cosas que refleja el informe, que es ese cambio de modelo de crianza, ¿no? Es un cambio de modelo en los últimos 10 años, que son pocos años, ¿no? O sea, me parece una evolución muy rápida.
Sí, y bueno, y la cuestión yo es que me atrevería a decir que más que cambio de modelo, antes había como unas reglas o parámetros fijos que podrían ser a lo mejor más rígidos y que habría padres o madres que se sentirían un poco asfixiados en ese modelo, pero la cuestión ahora es que no hay un modelo, digamos, un paradigma dominante, sino que hay muchos modelos de crianza. Y entonces surge una tendencia y surge una contratendencia. Entonces, tener que estar activo para ser capaz de tomar decisiones en cada momento sobre cada una de las tendencias, cuál conviene o se adapta más a ti y a tu hijo y cuál tiene, no sé, pues, más sentido, pues es un esfuerzo complejo.
Y todo esto, Marta, ¿no es demasiado complicado? Quiero decir, sí, es verdad, criar un hijo no es fácil, nunca lo ha sido, jamás lo ha sido, pero meter todos estos conceptos tecnológicos de redes sociales, o sea, hacer tanto caso a estas cosas, ¿no lo complica todo un poco más cuando tal vez de forma natural podríamos ir siguiendo el camino?
Bueno, aquí en el estudio un dato esperanzador, uno de los resultados que obtuvimos es que hay un filtro definitivo que los padres y madres utilizan cuando ya tienen toda la información y es el instinto. Entonces comentaban esto de que yo conozco a mi bebé, conozco mis circunstancias de crianza, entonces en un momento dado, después de haberme informado y después de haber explorado pues las diferentes alternativas que hay, ahí entra el instinto. Y sí que veíamos que les pedíamos que pusieran un peso al instinto y un peso a la información y el instinto ocupaba como un 60%+ y la información era un 30%. Entonces, en este sentido, eso, que al final no hemos perdido el norte.
Pues Marta Delgado, socióloga responsable del estudio Crianza Contemporánea y Uso de Redes, Tensiones y Emociones, que es el estudio del que hemos hablado, un estudio impulsado por Biomechanics, que es esta marca de calzado para niños, y además es CEO de la consultora de investigación Tuiga, la encargada de hacerlo. Oye, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y por la charla.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Cuídate, Marta.
Gracias, igualmente.
Gracias. Chao. Doncs ja veieu que no és, no és fàcil criar un fill. Cada uno hace lo que puede. Ja està. És el què. Bé, de seguida en parlarem d'ètica. Posar límits ètics a la tecnologia dins de la salut. La bioètica. En parlem de seguida aquí darrere. COPE Catalunya i Andorra.
Hola, que he ido al súper y tienen la segunda unidad con un 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de café Lor que no había. Ah, y me he acordado de los Activia Naturales, los que te gustan, dos paquetes, ¿eh? Que también están al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Me voy por el campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el kiwi verde granel a 3,69 euros el kilo. Hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Bioètica i tecnologia. Com humanitzem els avenços digitals en salut? És una qüestió i, a més, s'ha organitzat, la UOC ha organitzat una jornada científica per debatre les repercussions ètiques arran de la intel·ligència artificial, les aplicacions mòbils de salut i la telemedicina. No som conscients d'aquest problema nosaltres, eh? Va, en parlem precisament amb l'Oriol Lloguero, que és coordinador del grup de recerca ètica, equitat i eines digitals per a la millora de la salut de l'eHealth Center de la UOC. Oriol, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ostres, estem parlant d'una qüestió que avança dia a dia, perquè quan apliquem la tecnologia a la salut estem parlant que ens hem d'anar plantejant aquestes aplicacions ètiques constantment.
Sí, de fet, el gran debat que hi ha és que l'ètica mai pretén frenar l'avenç, no?, que pot suposar totes aquestes noves tecnologies, però sí que ens hem de plantejar, i això és el que fem des de l'ètica, quines implicacions pot tenir tot aquest avenç tan ràpid que a vegades, en pro del progrés i de la suposada millora, no ens fem preguntes que després ens arrepentim de no haver-nos fet, no? I una de les coses més importants és preguntar-nos si realment tots aquests avenços suposen un real benefici o no. Aquesta és la primera pregunta, no? És a dir, la gent gran a la que tenim connectada o que suposadament volem connectar es sentirà millor, sentirà pitjor, i per a què volem aquesta salut digital? La volem per millorar els fluxos de pacients? La volem per reduir llistes d'espera? La volem perquè reduïm el número de professionals sanitaris, que és una voluntat legítima de determinants governants, no?, que podrien suposar que si els robots poden fer diagnòstics no ens caldrà pagar metges. Tot això són preguntes que es fa a l'ètica i que intenta donar resposta, no?
De tots aquests plantejaments, quin seria el més important o el més proper, el més urgent de totes aquestes integracions de tecnologies digitals?
El més important en aquest moment és controlar totes les dades que generen al voltant de les eines digitals, no? Perquè tothom ara creu que és innocu fer un clic a una determinada aplicació o amb un algoritme d'Instagram, però tot això després hi ha unes empreses que tenen un legítim voluntat comercial, no? Què en faran de totes aquestes dades? Per tant, s'està treballant molt a Europa en regular què passarà amb totes aquestes dades tan sensibles que se'n poden treure tant profit, i això sí que és molt important a curt termini, no? I després hem d'entendre que la beneficència, no?, que és un dels principis de la bioètica, també s'ha de plantejar en el que dèiem, no? Preguntar a la gent per a què volem determinades eines, perquè no en base de que hem d'innovar i hem d'anar ràpid, tindrem real un benefici per al dia a dia de les persones, no?
Moltes veus diuen que a vegades aquests conceptes, aquests plantejaments ètics frenen, és el que deies al principi, aquesta frase, no?, que frenen l'avanç científic, o almenys l'alenteixen. Fins a quin punt això pot ser possible?
Bueno, pot ser que l'enlenteixin, però és un enlentiment que és necessari, no? Perquè la història de la medicina ens ensenya que s'han fet molts avenços en pro de la ciència sense pensar els problemes ètics i ara ens ficaríem les mans al cap, no? No sé si els oients saben, no?, de que la vacuna de l'hepatitis B que tots portem es va provar en persones amb discapacitat que no sabien que els inoculaven el virus i vam tenir la vacuna, no? En pro del progrés havíem de sacrificar determinades persones, doncs la resposta és no. I per tant, ara el que pretenem és simplement, com que l'abast és tan gran de lo que podrem arribar a fer o creiem que podrem arribar a fer, ens hem de preguntar què estem disposats a cedir o no per poder tenir aquesta millora de la nostra qualitat de vida. No? Si tots fem un consens i estem d'acord, doncs seguim, no? Però probablement no serà així.
I aquí anava jo. Oriol, està molt bé el plantejament i segurament tots estaríem d'acord en això, però, per exemple, un cas d'urgència tipus vacuna, tipus pandèmia Covid, no? Imaginem que cal un sacrifici important o per provar una vacuna cal sacrificar una part de la població en benefici d'un número. Això, èticament, evidentment, des d'un punt de vista on no hi ha una alarma, és molt reprovable, però en un cas d'urgència, això, aquesta barrera salvatge es podria passar?
No l'hauríem de passar, no? És a dir, estem al segle XXI, al 2024, aquestes coses... ja tenim prou mecanismes i prou recursos perquè aquestes coses no passin, no? Ja sabem que les persones mai poden ser el mig, sinó el fi de tot el que fem, no? I, per tant, si veiem que no ho podem aconseguir sense sacrificar ningú, doncs potser no és el camí que hem de seguir, no? I hem de plantejar i buscar alternatives que tenim ments molt brillants que sempre poden donar una altra volta que no suposi sacrificar persones, no?
Això totalment d'acord. Bé, conforme a fer-ho, perquè, insisteixo, està bé pensar-ho i, evidentment, segurament tots estem d'acord en aquesta bioètica i la tecnologia, però qui ho controla, això? Qui li pone el cascabel al gato? Com se sap on està el límit? Com ha de ser aquest marc legislatiu?
Bé, és el que s'està treballant ara. Realment Europa està fent una feina bastant important amb tot el que va vinculat a la intel·ligència artificial, que és potser el que fa una mica més de por en molts comitès reguladors i, de fet, hi ha molts organismes, no?, que estan fent comissions d'ètica que fan aquest assessorament. A Espanya tenim el Comitè de Bioètica d'Espanya i a Catalunya també tenim el nostre propi, que van fent aquesta vigilància sobre les diferents accions que es van duent a terme, no? I, per exemple, ara qualsevol projecte de recerca que tu vulguis fer amb intel·ligència artificial o amb salut digital ha de complir uns requeriments ètics que es basin principalment amb la legislació europea, però també explicant què implicarà això pels pacients, com tractaràs les dades, quin benefici tindrà. I això és una part que, si tu no omples, no pots procedir a presentar el teu projecte de recerca, no? Per tant, hi ha les institucions que afavoreixen aquesta innovació, ja van ficant aquests mecanismes per saber quines són les finalitats o idees que tenen els investigadors quan treballen en aquest camp, no?
No només parlem d'aquesta intel·ligència artificial, sinó també, per exemple, les aplicacions mòbils de salut. O sigui, tots tenim una aplicació de salut, el CatSalut, per exemple, o la telemedicina, que és una qüestió que també va tenir durant la pandèmia, a més a més, va tenir un repunt d'investigació de posada a prova força important. Tot això pot ajudar, per exemple, a les llistes d'espera, a tot el que abans també estaves comentant?
Exacte. Bueno, de fet, jo sóc de Lleida, no?, amb un territori molt dispers, doncs realment el poder parlar amb el teu cardiòleg sense haver de baixar de la Vall d'Aran amb una visita de 10 minuts és una millora important per la qualitat de vida. Però no podem passar com a l'altre costat, no?, de que per poder accedir al teu centre de salut havies de demanar cita prèvia amb un enllaç online, quan molta part de la població no té ni mòbil ni té a vegades accés a la xarxa, no?, a la red. Sí. Per tant, sí que és el que treballem nosaltres. És a dir, ara, per exemple, aquesta setmana hem començat un projecte amb el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya perquè ens diguin ells què esperen quan investiguem amb temes d'apps i de salut digital, no? Perquè se'n creen moltíssimes aplicacions de salut que a vegades es fan sense comptar amb els pacients i que no serveixen i són diners que es perden.
Senyor Oriol Lloguero, coordinador del grup de recerca ètica, equitat i eines digitals per la millora de la salut de l'eHealth Center de la UOC. Escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt, molt amable.
A vosaltres, que tingueu un bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs mireu, aquest és el què i aquest és el com, en tot cas. Quan parlem d'ètica i quan parlem de les tecnologies, que a vegades són temes inevitables, en tot cas, inevitables. Mira, i parlant d'això, hi ha una eina que tenim tothom, que tots tenim i que tenim una gran dependència d'ella, el mòbil. En el mòbil ho tenim tot. tenim les dades, tenim els contactes, tenim la comunicació, tenim records amb les fotografies, vídeos, etc. Dades bancàries, tot, tot, i ho tenim a sobre. A vegades no donem la importància que té realment una eina i sobretot el valor que pot tenir tot allò que tenim allà dins. Bé, de seguida, quan, després de la una, després d'escoltar a Jorge Bustos i Pilar Cisneros amb tota l'actualitat a Mediodía Cope, tornarem per parlar d'això. Concretament amb aquest títol, que crec que us interessarà. De fet, ens interessarà tot d'escoltar aquesta xerrada. Com podem saber si tenim un virus al mòbil? Hi ha coses molt evidents, però hi ha d'altres que no són tan evidents i no saps per què passa. Igual tens un virus. De seguida en parlarem de tot això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Agafo quatre cosetes de preguntes sobre mòbils i tornem de seguida.